Primer de tot, una qüestió d'intendència. M'heu dit que teníeu comandament per anar passant les diapositives? Sí, oi? Molt bé. Ja, tranquil, tranquil, no hi ha pressa. Primer, deixeu-me dir-vos que em fa molt de goig ser aquí, me'n faria de natural, però encara més me'n fa ara, que hem après la importància d'un adjectiu anomenat presencial. Fer els actes presencials, que això gairebé era com una cosa que donàvem per descomptat i ara, afortunadament, gràcies a les noves tecnologies, i avui em consta que ho enregistreu i potser algú em veurà d'aquí uns dies des de la pantalla i és magnífic, però com a complement, mai com a substitut, diguem, mai com a una substitució de la presencialitat, que és la vida, i feu molt de goig vistos des d'aquí dalt, eh? Per tant, joiós de ser aquí amb vosaltres avui. Anem a parlar del tirant, com ha estat ara dit. Si ens haguéssim trobat l'any passat, hauríem parlat de l'última novel·la, de la novel·la de Sant Jordi, però per mi, gràcies a aquest desastre integral de la pandèmia, vaig poder acabar l'actualització del tirant, que si no encara hi seria, diguem, que jo m'havia compromès a fer-la durant 3 anys, perquè és una obra àmplia, d'una certa complexitat, i ja en portava 2, dedicant-hi un dia per setmana, però clar, va ser que ens tanquéssim, i em vaig quedar tancat amb el tirant, la carmesina, l'Hipòlit, l'emperadriu, l'emperador i alguns altres que ara us anirem parlant. Com ha estat dit, i mentre no arribi el comandament, ja ho podem passar així també, no passa res, com ha estat dit, i aquí us saludo, diguem, això no és una traducció. No és una traducció per raons òbvies, perquè no ens movem del codi lingüístic. Ara bé, és una operació molt semblant a una traducció, és una actualització, ara us defensaré perquè en dic així, però la llengua, en 500 anys, la nostra llengua, ha canviat molt. Molt amable, eh? Ara heu patit aquí, amb un sprint, eh? Sí, sí. No passa res, no passa res. Doncs, què vol dir una actualització? Jo us ho he portat gros també perquè aneu veient, no ho llegirem tot ni molt menys, però actualitzar no vol dir modernitzar. A mi em van dir, potser que fem la versió moderna. El tirant va ser escrit en 1453, va començar a ser escrit quan feia 7 anys que havia caigut Constantinople, l'actual Istanbul, havia caigut l'imperi romà d'Orient. I Joanot Martorell, que era un cavaller de Gandia, de la Safor, va dir, això a la meva novel·la no passarà, guanyaran els bons. I el tirant reconquereix Constantinople. Ara, 500 anys després, han canviat moltes coses. La primera cosa que vaig fer, i amb això us ho poso aquí, per explicar-vos-ho, és atenir-me a aquestes virtuts que expliquen les virtuts de la cavalleria. A dalt hi teniu la versió original i a sota la versió, diguem, actualitzada, tal com l'he escrita així. Però si us ho poso és perquè m'atindré a elles per parelles per intentar explicar-vos què vol dir actualitzar. I començaré amb aquestes virtuts dels cavallers, que són l'atreviment, ardiment, en la versió original, i la discreció. Discreció, això no canvia. Sempre una parella amb una altra. A veure, el primer atreviment que tenim quan ens posem a reescriure un clàssic medieval. Doncs actualitzar totes les paraules que no entenem i canviar algunes coses. Què he canviat? La primera, veureu que dalt hi ha els capítols en números romans. És el capítol 30, que comença així, i a sota en números àrabs, aràbics. Ara us explicaré per què ho he fet, això, perquè aquesta és una actualització ben visual. N'hi ha una altra també, que és que si us hi fixeu, cada capítol en la versió original, en les novel·les medievals, tenien com una mena de subtítol, anaven titulats, explicaven, avançaven què passaria en aquell capítol. I aquí deia, com tirant de manar a l'ermità en què pensava? Reverent pare, placi a la vostra santedat de fer-me gratis que em diga quin és el vostre fort pensament. Bé, a l'actualitzar-ho, jo he prescindit de tots aquests títols, que en algun dels casos eren redundants, però llavors això m'obliga a introduir el que s'anomenen verbs declaratius, és a dir, allò que diu tirant-li demanar a l'ermità ho he de posar baix. Us puc demanar que compartiu els vostres pensaments? Li va dir tirant en veure el tan capficat. Vol dir que aquesta és una estratègia, diguem, d'agilització del text. El motiu principal del canvi de números romans a números, diguem, aràbics, és perquè també en aquesta edició jo he fet una proposta a l'editorial que crec que, diguem, està... Vaja, que tothom qui ho llegeix em diu que l'ha acceptada de molt bon grat, que és que en aquesta obra hi ha 4 itineraris de lectura. Què vol dir això? Que vosaltres us trobareu el tirant sencer, les 1.000 pàgines, però també 4 propostes de llegir-lo, que, com es pot veure aquí, això no sé si ho sabré fer jo, aquí, amb diversos símbols, al final de cada capítol, el cor, l'espasa, el diamant, quan acaba el capítol, aquí et diu a quin capítol ha de seguir. Ara aquí no es veu, però sortiria un número aquí, el capítol 130 o no sé per què no es veu, bé, sí, per qüestions de pantalla, 284, etc. Això és com algunes de les coses, ara, molt bé, com algunes de les coses que deien de novel·les infantils o juvenils, que deien, viu la teva aventura, i quan acabava el capítol et feien saltar. Això em va portar la idea. Què vol dir això? Que jo us proposo de, naturalment, teniu la novel·la sencera, però he fet un primer itinerari, que és un itinerari essencial, en el qual us proposo llegir tot el tirant, però són 600 pàgines, el 60%, que gairebé és el que Martí de Riquer deia, el tirant bo comença a Sicília, després Constantinople, però té una entrada molt llarga, molt costeruda, Anglaterra, que li fa uns sermons, un ermità, l'arma cavaller, i allò dura molt i molt fins que no comença la pròpia novel·la, no? Doncs jo vaig decidir fer aquesta proposta per qui ho vulgui seguir així. Però llavors ja posats, també vaig fer els episodis amorosos, que en són molts i molt joiosos, i els episodis bèl·lics amb l'espasa, que són, segur que haureu sentit a parlar de fills o nets o vosaltres mateixos, de Joc de Trons, no? Com a gran fenomen. Bé, Joc de Trons intenta imitar una novel·la medieval escrita des d'ara. Nosaltres tenim l'original. El tirant és l'original. Les lluites, tant a tota ultrança, ja veurem què vol dir això després, com les batalles, són d'una vigorositat i una descripció que jo quan les reescrivia les revivia, no? I encara, al final, vaig decidir, ja posats, ja que teníem tot aquest sistema de símbols, fer també una proposta de lectura com un tast, com un tastet. 1.000 pàgines intimiden molt, és un clàssic, te'l mires allà i dius, ai, mare de Déu, això m'he de llegir. Doncs si vols tastar quin pas s'hi dona, he triat una antologia de 9 capítols, que és com llegir un llibre de contes de l'Empar Moliner. Agafes allò i li dediques una hora, com a molt una hora. I aquests 9, aquests sí que estan deslligats entre ells, són de coses diferents que pots anar veient una mica quin pas s'hi dona. Per tot això, com que vaig fer tota aquesta proposta, aquí al final havia de dir cap on continuava i els números romans eren molt poc eficaços, perquè si era el 487, hi havia allà moltes lletres, a part que trigues més a entendre-ho, diguem, ocupava molt. Per tant, aquesta va ser la primera voluntat d'actualitzar que vaig fer. Després, hi ha una altra qüestió de què vol dir actualitzar. Hi ha coses que s'han de, i us posaré molts exemples, perquè veieu d'aquí de què parlem, però hi ha coses que s'han de deixar. Hi ha coses que són emblemàtiques. Lamentablement, els catalans tenim, atesa la nostra història, tenim una relació amb la nostra tradició molt poc intensa comparada amb la tradició castellana, que és la que ens han vingut sempre per al sistema educatiu. Per exemple, estic segur, no ho farem ara, però estic segur que si fes un examen aquí a tots els que sou ara, que em diguéssiu un per un com comença el Quixot, la majoria ho recordaria. En un lugar de la panxa de cuyo nombre no quiero acordarme. Tothom. Per què? Són segles, diguem, de sistema educatiu, de marc mental marcat, no? En canvi, el nostre clàssic, el Tirant, que en el Quixot diu que és la millor novel·la del món, el Quixot el salva de la crema, Cervantes, escrit 150 anys després, eh? Vull dir, aquest és anterior, que és la primera novel·la important medieval, la millor novel·la medieval, és el Tirant-lo Blanc, diguem, des de vista, des de, no els nostres ulls d'amorosos descendents d'aquesta llengua, sinó a nivell europeu, no en coneixem pràcticament res, o molt poca cosa. Doncs bé, jo vaig voler mantenir, no del capítol 1, però sí del capítol 2, en aquest començament, en la fèrtil, rica i delitosa illa d'Anglaterra. Aquesta delitosa, que probablement és un adjectiu que avui ja utilitzaríem menys i que potser hauria canviat, el vaig voler mantenir per mantenir aquest fet emblemàtic de tenir present alguna fórmula, diguem, i a partir d'ara, si mai us fan un examen pel carrer dient i com comença el Tirant, direu, el capítol 1 no ho sé, però el capítol 2 comença en la fèrtil, rica i delitosa illa d'Anglaterra. I això ja no se'ls oblidarà mai més. Anem a veure algun dels exemples, abans d'entrar al detall, dos dels episodis més bonics, més inoblidables del Tirant. Tothom qui els ha llegit, aquests els manté al cap, perquè el Tirant és una novel·lassa que està plena de coses absolutament, absolutament inesborrables a la memòria. El primer que us llegiré, i us llegiré en català antic i després en la versió actual, és el moment en què Tirant-lo Blanc veu Carmagina per primera vegada. I tal com la veu, se n'enamora. Heu de pensar, el context és que Tirant ha estat cridat i arriba finalment a Constantinople, que està totalment assetjada pels turcs, i ell hi va amb gran heroïcitat i arriba i es troba que tot Constantinople, l'actual Istanbul, en aquell lloc on ara el Erdogan acaba de tornar a transformar en mesquita, diguem, allò és l'escenari del Tirant-lo Blanc, eh? La gran basílica, no? el gran palau. Doncs en aquell moment es troba amb tot el cortinatge tot tapat perquè s'han de dol per la mort del primogènit, del fill de l'emperador. I aleshores ell arriba i és un bri d'esperança i obre totes les cortines i es fa la llum i veu la Carmagina. I diu així, dient l'emperador tals o semblants paraules, les orelles de Tirant estaven atentes a les raons de les ulls. D'altra part, contemplaven la gran bellea de Carmagina. I per la gran calor que feia, perquè havia estat amb les finestres tancades, estava mig descordada, mostrant en los pits dues pomes de paradís que cristallines parien, les quals donaren entrada als ulls de Tirant, que d'allí abans no trobaren la porta per on eixia, tots temps foren apresonats en poder de persona liberta, fins que la mort dels dos feu separació. Això, en la versió actualitzada, queda així. Tirant va parar a orella les paraules de l'emperador perquè els seus ulls van ser atrets per la gran bellesa de Carmagina. Com que les finestres havien estat molt de temps tancades, feia tanta calor que la infanta geia espitregada i l'àvida mirada de Tirant va topar amb dues pomes cristal·lines que li van entrar pels ulls com qui entra en un paradís i ja mai més no és capaç de trobar la porta per sortir-ne, tota hora en poder d'una persona lliure, fins que la mort els separa. La sensualitat dels episodis amorosos comença perquè el primer que li veu Tirant, que s'enamora de Carmagina, són els pits, les dues pomes cristal·lines, diguem, que geu espitregada. Sempre tot l'erotisme i tota l'amorositat que està exposada és molt lluminosa, molt mediterrània i plena d'una gran riquesa verbal. No? L'altre episodi que us he volgut portar, diguem, és una de les escenes, diguem, més romàntiques, que és quan la princesa Carmagina sospita que Tirant està enamorat i perquè el veu que fa però no sap de qui i ell li demana si ho està. I ell admet que sí, que està enamorat i li dona una estampa tancada per dir-li qui és la seva estimada, de qui està enamorat. I la princesa, tota emocionada, l'agafa, se l'endú ràpidament cap a l'habitació, l'obre per veure la cara, un dibuix naturalment, la fotografia del segle XV no la teníem, ella però no troba un dibuix. Què troba? Un espill, un mirall, i es veu a ella. Aquesta és la manera que té de declarar-se-li en Tirant, no? I és una altra de les escenes memorables. Diu així, la princesa pres prestament l'espill i a cuitats passos que n'entrà dins la cambra pensant que trobaria alguna dona pintada que no hi veu res sinó la sua cara. Llavors ella hagué plena notícia que per ella se faia la festa, e molt admirada que sense parlar pogués hom requerir una dama d'amors. I això ara es llegeix així. La princesa va agafar ràpidament el mirall i amb passes apressades es va retirar a la seva cambra per desentrellar l'enigma. I pensava reconèixer el rostre d'una dona pintada, però quan el va obrir, l'única cara que hi va veure va ser la seva, reflectida a la superfície polida de l'espill, i en aquell mateix instant es va adonar que la festa anava per ella. Fixeu-vos que jo aquí he mantingut l'espill, que és la manera natural que encara avui a València es diu dels miralls, perquè és emblemàtic i és un terme idiosincràtic, però en el meu dialecte, la meva variant, que és en la que jo escric, perquè és en el que jo tinc la capacitat d'escriure, en diem mirall. De manera que el que he fet, ja veureu que això ho he fet amb moltes de les qüestions de l'adaptació, és posar les dues, fer-les conviure, perquè el lector sàpiga que és mirall i ja no li estranyi aquella paraula. Òbviament, el que és el sistema verbal, jo no l'he fet en valencià, perquè jo estimo, no estime, diguem. I en aquest sentit és obvi que un lector valencià trobarà que no té prou flaire valenciana, perquè és la meva variant. Però sí que he intentat que lèxicament això quedés ben marcat. No? Parlàvem de virtuts. La segona parella de virtuts que vull destacar és la moderació i el coratge. Això és del capítol 221, i és una paràfrasi que agafa Joan Martorell de Ramon Llull. Els medievals no tenien noció de plagi. És a dir, ells, quan els agradava alguna cosa del que escrivien, ho copiaven, merament, ho abocaven en el seu text. I el Tirau lo Blanc n'és ple, i afortunadament hi ha hagut grans estudiosos, Martí de Riquer, però Albert Hauff, i edicions filològiques anotades que et diuen d'on venen les coses. No? I això és Ramon Llull pur, tal com us deia al principi. Deixem veure què vol dir moderació i coratge. Cada cop el vaig tirant més lluny, com podeu veure, la foto, el tirant, el tir. Virtuós. Clar, hi ha paraules que són punyeteres, perquè virtuós és una paraula que fem servir tots avui, però avui en dia ha agafat un aire d'habilitat. Diem de Messi que és un virtuós de la pilota, o un bon músic és un virtuós del violí. Però la virtut, tal com s'entenia, ha canviat molt en 500 anys. No? Aleshores, la major part de vegades que en l'original surt virtuós, no és que no ho entenguem ara, però sí que ha canviat el sentit de la paraula, doncs en la versió actualitzada és honest, és digne o és exemplar. La celsitud, sí que parlem de coses excelses, no? Excels, però la celsitud com a tal, una paraula que ens grinyola, que ja ens queda lluny, és l'excel·lència. Es parla molt en la prosa més cortesana, en els episodis, diguem, més reials de l'emperador, de la celsitud. No? Estreno! Ui, aquest adjectiu sí que ens porta de cap, perquè la major part d'amics barcelonins que jo tinc, quan se'n van d'estrena, al teatre diuen, aquesta nit he anat a un estreno. Segur que ho haureu sentit alguna vegada, oi? Bé, estreno és un adjectiu que Joan el Martorell adjudicava al cavaller tirant cada dos per tres, perquè vol dir coratjós. Jo ho he canviat per intrèpid majoritàriament, però també per valent o per coratjós, perquè estreno avui ja ens grinyola, ja ha quedat una mica en fora. No? Per exemple, fórmules que es repeteixen constantment, fórmules de cortesia, tots els cavallers, quan saluden l'emperador i l'emperadriu, donen amb els genolls en la dura terra, cada vegada, pam, pam, vinga a genollar-se, no? Doncs clar, això simplifiques, es va a genollar, o es posa de genolls, etc. No? I encara, algunes de les expressions, diu molt sovint, els cavallers quan se sorprenen, diuen Santa Maria Val! Això ho diuen constantment en la novel·la. Clar, els lectors històrics del tirant, diguem, ja ho coneixen, però això jo ho he canviat per Maria Santíssima. Maria Santíssima, no? Tant a punt, vaig estar a punt de posar Mare de Déu Senyor, però em va frenar el record del Higgins en aquella sèrie que es deia Magnum, que potser alguns de vosaltres hauríeu vist, que constantment deia Mare de Déu Senyor, i em veia la cara d'aquell actor i vaig pensar tampoc, no sé, ja veieu que les decisions, quan escrius, són molt subjectives, oi? Coses que són importants, també. Quan canvies el lèxic, hi ha vegades que és un lèxic molt d'argot, molt específic. Això és una novel·la de cavalleries? No només. El Tirant és la primera novel·la moderna, no només és una novel·la de cavalleries, però també és una novel·la de cavalleries. Hi ha molta lluita, hi ha moltes armes. Clar, afortunadament, tenim un llibre meravellós, com l'Arnès del Cavaller, que em serveix per explicar l'exemple, no entrarem, sí que aquí podeu veure alguns dels exemples, oi? Però l'exemple clau, si jo avui agafo i us dic a tots vosaltres, us poso un altre examen d'aquests que us estic posant, i us dic, digueu-me en què us fa pensar un arnès, la major part dirà, no sé, un bombero, un escalador, no? L'arnès que es posen per assegurar aquesta mena de, diguem, d'armilles, no? De seguretat. Bé, l'arnès era el seguit d'armes defensives d'un cavaller. És a dir, l'armadura. Però clar, si jo dic armadura, tots vosaltres mentalment ja sou a l'edat mitjana. Ja us imagineu l'armadura d'un cavaller? Doncs ho he canviat, clar, he posat armadura. Per què? Perquè Arnès, amb el pas dels anys, ha anat adquirint nous sentits. Després també passa que hi ha fórmules com ara armar cavallers o lluitar amb armes retretes o batre's en duel a tota ultrança. Això vol dir un duel a mort. Aquí ja he mantingut alguna vegada a tota ultrança, però et poso un duel a mort que t'arriba molt més, pots comprendre més que aquella lluita no acabarà fins que un dels dos mori, no? Mentre que tota ultrança, ultrancer, bé, tenim l'ultra davant que lamentablement amb l'ultradreta no parem de sentir-ho a parlar, això de l'ultra, no? Ja ho entenem, però les connotacions són diferents. També, quan es parla de pavesos i pavesines, això són escuts. Doncs ja deixo alguna de pavesina, però a la mateixa frase et poso que és l'escut, perquè el lector ja vagi com més a prop, que no et vegi obligat a anar a buscar el diccionari res. I aquest sí que us he volgut posar, l'enigma de les llavors d'espinacs de coure. Aquest em va fer ballar el cap. Tu, de vegades, quan tradueixes, o en aquest cas actualitzes, ets com Sherlock Holmes. Necessites investigar coses. Però aquí resulta que en una de les lluites tiraven llavors d'espinacs de coure a terra. I tots els rivals, diguem, l'exèrcit enemic, els moros, que són anomenats així, es feien mal amb els peus, no? Jo pensava, collons, sí que són fortes aquestes llavors. I els espinacs ja em porten de ferro, no? Però dius, no, vaja, no, jo no acabava de... I em va portar a corcoll molt, perquè no hi sortien aquestes aquí. I fins que vaig veure que també es podien dir obriulls. I obriulls són unes herbes, també. Què deu passar? Total, que aquest coure no era de coure a la cuina, no. Era de coure de metall, perquè els espinacs de coure a les llavors eren en realitat una arma de coure metàl·lica, que eren com uns petits prismes que es tiraven a terra. És a dir, com tirar claus en una autopista. De manera que, clar, que els que venien darrere es ferien els peus, perquè, cony, allò era metàl·lic, no eren llavors. Bé, això és coses que... I llavors què faig? Doncs mantinc els llavors, les tires de coure, i poso al darrere, les defineixo. És a dir, unes armes que no sé què. I a la mateixa frase, tu estàs llegint, veus la paraula estranya, però te l'expliquen i ja entens, no tens l'equívoc que jo tenia quan ho mirava. Això també passa amb la moda. La gent que li agrada la moda, el tirant-lo blanc és com una desfilada, diguem, de la moda Gaudí. Perquè a cada festa descriu clarament com van vestides les dames i els cavallers. I clar, hi ha jacerans, jornees, gonelles, gramalles... Bé, moltes vegades el que he fet és substituir-ho o posar una gonella, és una túnica. Doncs les gonelles les mantinc, però és a dir, túniques, la mateixa frase, ja s'entén, no? Els caperons, que són caputxes, els tapins, que són sandàlies, etc. Els jacerans són cotes de malla, les jornees són jaquetes, i així vas sortint una mica. I fins i tot, perquè vegeu, amb un exemple més, la garrotera. La garrotera és molt important perquè és el nom de l'ordre de cavalleria de Tirant-lo Blanc, l'ordre de la garrotera. I dius, hòstia, la garrotera, què és això? I t'expliquen, surt tot l'episodi d'on ve, que era d'una mena de cortesana que portava una garrotera i li va caure i el rei la va agafar i se la va posar perquè és una lliga a cama, una garrotera. El garrot és la cuixa. La garrotera és una lligacama. Llavors, a partir d'aquí, pren un nom, pren una importància que no ho pots defugir, perquè surt constantment. Llavors, com ho faig? Doncs aquí, que portaven les batalles i la seva garrotera, una lligacama amb perles, balaixos i safirs per tot el voltant. És la manera d'actualitzar-ho sense perdre el referent antic. Més coses també, estrictament, i ara faré un spoiler. Oh, tirant-lo blanc, mor. Mor al final de la novel·la, per això no patiu, que triga molt a morir. I a més, a Joanot Martorell, que inventa i que fa una ficció i una ironia, tampoc no s'està de fer-lo morir a Adrianòpolis, que és on va morir l'Almogàver Roger de Flor. Per tant, ell té la nostra història ben present i ell hi juga des de la ficció perquè és la realitat que ell coneix. No? Ara bé, el fa morir, no, sense una certa ironia, després d'haver passat per les mil i una, haver estat malferit, haver lluitat i guanyat i mort molts cavallers en duel a mort i sortir-se'n de totes les meravelloses aventures que fa, mor d'un mal de costat. I què és un mal de costat? Ah, noi, una pleuresia, és a dir, una pulmonia, que en temps de Covid ja és mala llet, també, Vull dir, jo quan ho estava fent pensava, hosti, és una mort d'una pulmonia. Aleshores, jo ho he mantingut, és a dir, que sí que he mantingut, va sentir una punxada al costat tan forta que se'l van haver d'endur cap a la ciutat. Havia agafat una pulmonia. Això és actualitzar en termes de lexicografia. Anem un altre parell més, eloqüència i paciència. Molta paciència. Ara veureu la paciència important que cal tenir. Ja anem tirant molt cap enllà. La paciència és amb tota la paremiologia. Què és una paremia, direu? Doncs un refrany, una dita, una frase feta. Clar, les dites de Tirant-lo Blanc, amb 500 anys, moltes d'elles no ens han arribat als nostres dies. O només les trobes al diccionari Alcover Moll o en els estudiosos dels refranys, per exemple, l'avi de la Maria Aurèlia Campmany, Sebastià Farnés, trobes i diu aquesta parèmia vol dir això i només surt el Tirant-lo Blanc, perquè s'ho han llegit, ho han tret d'allà, no? Llavors, què has de fer? Doncs ara veureu diverses coses. Una, mudant edat, mudes ventura. Doncs em vaig buscar una que hi hagués una certa proximitat, que fos més enteradora en la nostra tradició, i la vaig canviar per béns de fortuna muden com la lluna, en aquest cas mantenint el verb mudar. Una segona, li volia poran metre mostalla per julivert. La mostalla és una herba, és la mostassa, de fet. Vol dir que li volien donar gat per llebre. Gat per llebre, però gat per llebre ja era molt, molt, molt actual. Molt actual, i em vaig trobar una intermèdia que s'entén, és el meu criteri, i que no us donin garces per perdius. Això també és una dita, però ja queda una mica més antiga. I no deixa de ser que tu estàs llegint una novel·la medieval, no? Per tant, el gat per llebre em semblava massa... Bé, potser els nostres, ma filla, segurament ni gat ni llebre, ja deuen dir que et donen TikTok per Facebook o alguna cosa així, o un like, o vés a saber, no? Però és veritat que les opcions són diverses. La mostalla per julivert no em funcionava. Aquesta és més difícil encara. Diu, com deien a Calàbria, molt parlar nou e molt gratar cou. Aquí hi ha una rima evident, com moltes de les dites, sempre es busca que siguin com un rodolí, no? Per mantenir-les a la memòria. Ara, hi ha un problema, i és que aquest nou d'aquí no és el número nou, no? És un verb, el verb noure. Però el verb noure, jo el conec perquè faig mots encreuats, però jo crec que només l'he vist en els mots encreuats perquè és molt útil, no? Vol dir malmetre, fer malbé. Llavors, en comptes d'això, vaig decidir mantenir, aquí me la vaig inventar, és a dir, no em vaig trobar cap que m'encaixés, i vaig decidir mantenir la rima, per entendre'ns una qüestió formal de ritme, per intentar dir el mateix. Més val dir prou que molt parlar cou. És a dir, aquí el parlar passa de davant a darrere, ja no et grates, que hi ha una evolució, però el lector entenc, o aquesta és la voluntat, rep el mateix missatge. I encara una última, que com podeu veure eren complicades. Una última que deia, qui dona l'asa pitral e al grosser cabal. Que, en fi, te l'has de llegir 27 vegades per intentar veure què carai dona. I Sebastià Farnés també la recollia, només el Tiralo Blanc. I l'equivalent que vaig trobar, perquè en el fons la traducció vindria a ser com donar-li roses als porcs, o allò que es diu, no? De donar-li coses bones a algú que no ho aprecia. I la que vaig trobar més propera era a l'home vejat, dona-li el dit i et prendrà la mà. Tampoc és ben bé molt contemporània, diguem, però en fi, va ser la solució que vaig trobar. Com podeu veure, en la qüestió de refranys és molt complicat poder, diguem, actualitzar. La qüestió també de la paciència és perquè hi ha decisions que has de prendre quan fas una actualització i una d'elles són els topònims, no? Els noms de lloc. Resulta que en tota la novel·la, que passa en la major part, la part important de l'acció a Constantinoble, com us deia, diu Contestinoble, sempre. Per què? Perquè Joan Martorell fa una novel·la i s'inventa els noms i molts d'ells, però clar, és obvi que és Constantinoble. I de fet, tots els glossadors de la novel·la sempre han parlat de Constantinoble. I fins i tot hi ha hagut debat sobre si va ser o no, perquè a Anglaterra sí que hi va ser Joan Martorell, però Constantinoble descriu els carrers, alguns diuen són els carrers de València, que ell o algú li ha dit sí que tenia, alguns dels cavallers havien anat a lluitar allà i li explicaven. Bé, Constantinoble o Veroic, Guillem de Veroic és un dels primers personatges que surt d'aquesta part inicial. Què passa? Que si canvies Constantinoble, bé, has d'actualitzar tots els topònims. I Veroic és Warwick, una ciutat anglesa. De manera que ja tenim que el Guillem ja és Guillem de Warwick. Però, esclar, és que després Beirut és Beirut, i Bavera és Baviera, i Borgonya, i Calis és Cadis, Campobasso, Ceuta, Frísia, Granuts és Greenwich, com el Meridià. Jaffa, Luxemburg, Canterbury, n'hi ha que són molt evidents, és Canterbury, òbviament, i n'hi ha que no. Llavors, en la part més anglesa, el que he agafat és atenir-me a la traducció a l'anglès del Tiralo Blanc, que va ser fet als anys 80-1986 i que la va projectar arreu del món, Estats Units i Anglaterra, com a la gran obra que és, una traducció de David Rosenthal, molt apreciada en molts àmbits, no? Clar, com que ell la traduïa a l'anglès, òbviament ell va posar Warwick i Canterbury, etc. I aleshores jo aquí m'he pogut recolzar, perquè clar, tots aquests senyors, aquests són els noms, diguem, que surten en versió original, però aquí on diu Bel Puig, diguem, és, ara no me'n recordaré, etc., etc., és Exeter, per exemple. Veroi que és Warwick, Vilamur, és Moorville, en fi, Suffolk és Suffolk, tots aquests noms, diguem, Northavar és Northúmbria, en fi, jo què he fet? Deixar-los així que serien l'original? No. Ja que canviava els topònims, els he canviat tots, i tots ara tenen noms de tal com es diu ara a Anglaterra aquella ciutat. Això vol dir que alguns dels noms clàssics també s'han hagut d'adaptar. Sant Josep d'Arimatea, Escipió, Salomó, en fi, aquí veieu d'esquerra a dreta, però en canvi, i aquí és on vull anar a parar, no els noms dels protagonistes. Els noms dels protagonistes s'han de mantenir, Tiralo Blanc, però especialment Plaer de ma vida. Plaer de ma vida és el personatge més important de la novel·la. És la Celestina, que és una altra vegada un altre marc mental que tenim colonitzat, no? De que ens diuen que és una intermediària, aquesta noia és una Celestina, i tothom ho entén. La Celestina, de Fernando de Rojas, és una obra de la tradició castellana. Anterior és Plaer de ma vida, que és la Celestina, la nostra Celestina. Però clar, no ha estat prou divulgat, no? Tots els noms, la dolenta, el mal de la novel·la és la viuda reposada, la viuda, no vídua, sinó la viuda reposada, i l'emperadriu amb Hipòlit i molts dels noms tenen joc de paraules, el senyor de les viles ermes, que és un dolent, diguem, o un mariner que es diu Cate, què faràs? Cate, què faràs tu ara? Hi ha molts que tenen una certa gràcia i aquests intocables. Anem a veure l'última part abans de parlar, diguem, de coses més argumentals. Aquest no us ho llegiré, però és només dir-vos que allà, quan em preguntes sempre on m'ha costat més d'adaptar, és en la sintaxi del que s'anomena la prosa retoricada, és a dir, molt retòrica, formal dels sermons, dels grans parlaments, llarguíssims, llarguíssims. Aquest l'he posat perquè és un cas que de 700 paraules n'he deixat 200. I el que sí que podeu veure és, per exemple, en el cas de tots aquests fragments retoricats, tot el que és aquí dalt, diu les raons que el rei d'Anglaterra fa el consell amb els seus cavallers per entrar en la batalla, perquè, clar, això sembla les negociacions d'un govern, diguem, és una cosa llarga, una llarga, llarga i pesada, doncs com totes aquesta mena de coses retòriques. Doncs tot això que teniu a dalt es resumeix en la versió actualitzada amb no vull que cap de vosaltres combati en el meu nom. He estat jo qui ha acceptat el repte i només jo l'he d'entomar. Perquè, en el fons, això és el que diu el rei després de tota aquesta prosa retoricada. Això és molt difícil d'adaptar perquè en tot moment tens la sensació de que de on poses el límit, no? Perquè tu estàs fent la versió completa i la vols simplificar, la vols, diguem, posar més a l'abast, però vols mantenir en rigor l'original, no? Una mica és com quan fas una truita de carxofa. No sé si us passa a vosaltres, però jo començo a tallar la carxofa i no sé mai fins on he de seguir tallant. Si és prou blanca o em sap greu de vegades tallar més i després no em queda bona la truita perquè hi ha trossos que són que els havia d'haver tallat, no? Però clar, tu dius, home, és que estic llançant més carxofa que no em menjo, no? Doncs una mica la prosa retoricada venia a ser com fer truites de carxofa o carxofa fregida. La carxofa la tenia jo present en tot moment. La part més delicada, i aquí ve la humilitat final, és que fins i tot hi ha poemes en el tirant. I aquí el que intentes és adaptar i actuar com el millor dels àrbitres de futbol. Que els millors són aquells que no es nota que hi són. Que fan la feina sense que es noti. Per tant, a la mínima intervenció possible. Aquí la gràcia és que això comença amb un enigma, que és la lletra que està primera en el nom d'esta pintura, és la clau amb què ventura tancada té la darrera. No? La lletra que està primera en un cadenat és la C de carmesina. I l'última és la T de tirant. I tirant està tancat entre les dues creus de la T primera i la T última, tirant. Oi? I amb aquest enigma que hi juga Martorell, aquest era relativament fàcil d'adaptar, fixeu-vos que és una mínima intervenció, només hi ha la lletra que va primera, d'estar a va, en el nom d'Aital Pintura, d'esta pintura, Aital, no? És la clau que per ventura, és la clau ap, que ap era am, doncs, tancada té la darrera, gairebé no toques res. Però després, afortunadament no n'hi ha gaires d'això, perquè això sempre és molt delicat de fer, en el que és l'epitafi, l'epitafi de, ara ja d'anar a la mort, diguem, de tots dos, tant en la tomba de Tirant i Carmesina, surt això. I aleshores aquí sí que la intervenció, fixeu-vos, que fins i tot canvio d'ordre algun vers, perquè em quadri en la rima i amb tota la qüestió mètrica, no? De manera que intento reproduir exactament el mateix, jo només us llegiré la versió actualitzada, que diu: «Geuen en aquesta petita tomba el cavaller més ardit de la terra i de totes les dames la més vella. Ell és Tirant-lo Blanc, de viva fama, i ella carmesina, de bona estrella». Fixeu-vos que aquesta estrella no, diguem, no hi és, l'he afegida jo, per la rima amb ella. I perquè el Fènix ha desaparegut aquí, no? En fi, són intervencions mínimes, però perquè et quedi un vers, i encara continua, a l'epitafi, el més, diguem, ajustat possible. Aquí hi ha molt pocs canvis, com podeu veure, la crueldat passa del primer al segon vers, per raons, diguem, de síl·labes, de compte de síl·laba. A dalt tenim, ara és amarg, l'amor, però, i el sepulcre i el perdre aquí, he pogut mantenir, bàsicament, l'estructura, amor amarg els has unit en vida i amb cruel dolor els viure, els has fet perdre, després de morts, acull-los al sepulcre. Una última qüestió amb el que sempre aquesta dialèctica, no?, entre atreviment i moderació. Una de les escenes més conegudes del tirant, de les escenes amoroses, és quan el que en podríem dir, perquè és força, una de les escenes més atrevides, no?, quan Plaer de ma vida aspira a tirant al llit amb la carmesina, finalment, i s'hi posa al mig fent veure que és ella i que la toca, la carícia, perquè com a donzella és, diguem, té un tracte molt íntim amb la seva mestressa. Però en realitat agafa la mà del tirant i és el tirant el que està, és com un ménage à trois. Estan els tres al llit, ella al mig, la carmesina a una banda i el tirant a l'altra. Clar, arriba un moment que per raons evidents la carmesina s'adona que està mig endormiscada, s'adona que hi ha el tirant al seu llit. I aleshores fot un crit de calample, un xisclet, que la viuda reposada que està amb l'antena perquè és dolenta i es vol lligar el tirant ella i vol fer-li mal, i etc. En fi, tampoc vull revelar totes les qüestions de l'argument, però és el mal, crida ràpidament Ivan i el tirant ha de fugir. La carmesina, la primera excusa que li ve pel cap és dir, per què has cridat tal? És que hi havia una rata molt grossa. Aquella rata, diguem, és una de les escenes també memorables, però el tirant es llança per la finestra, ha de fugir, diguem. Amb tan mala sort que la corda no és prou alta i s'acaba trencant la cama. I allà comença una agonia i, en fi, una cosa... Però és un d'aquells moments vibrants, a més, de la novel·la. I fixeu-vos que en el capítol 233, que correspon, fallia sent més de 12 alnes. Això és una unitat de mesura. Que era des del colze fins a la mà. Era com dir a les almes, era com dir colze. Clar, tu davant d'això, si estàs fent una edició filològica, pots posar una nota, peu de pàgina i dir una alna feia tant. Però si tu el que estàs fent és una actualització, com jo he fet i com ara al final intentaré exposar-vos, diguem clarament també la intencionalitat, tu el que vols és que el lector sigui vibrant amb aquella escena. Llavors què fas? Calcules els colzes i ho tradueixes a metres i dius que estava a més de 3 metres del terra. Però clar, el sistema mètric, el segle XV, com que no funcionava, diguem que és un anacronisme concret, assumit, i un anacronisme que, després de rumiar-ho, hi ha coses sobre les que pots fer de més o de menys. I ara us n'explicaré algun de què he fet de més o de menys. Però aquest, no vaig tenir cap dubte, surten només metres en 3 ocasions de la novel·la, però el lector és el lector del segle XXI, a qui està adreçada aquesta versió. Per tant, fas l'anacronisme sense problemes. En canvi, una frase feta com de perdre força i dir va perdre pistonada, no me la vaig permetre. Jo ja estava escrivint i vaig pensar, hosti, perdre pistonada, això dels pistons em sona a motor, és revolució industrial, és massa contemporani, fa olor de benzina. No, i mira que és una frase feta, però aquesta no me la vaig permetre. I en canvi sí que em vaig permetre dir que si anava molt mudat anava de 21 botó. I això, que segurament és una frase que coneixeu, en realitat ve de finals del segle XIX, perquè ve d'un uniforme napoleònic que tenia 3 tires de 7 botons. Era de botons daurats, era l'uniforme de gala. I anava pa, 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 de 21 botó, que volia dir allò, el màxim d'elegant, no? Però a mi no em va fer tan mal d'ulls perquè de botons, no sé, ja per tant, és subjectiu. Però l'anacronisme, quan te'n vas a l'edat mitjana, ja no és que sigui que tu posis un motor, és com una frase feta t'hi pot portar. No? Bé, els tractaments també, i aquí us ho he resumit, era una qüestió que jo en això ja hi estic avasat, perquè quan tradueixo de l'anglès, l'anglès no diferencia entre tu i vostè. Llavors, dues persones quan es coneixen es diuen you, però potser entren en intimitat i potser s'enamoren i es continuen parlant igual de tu. Tu, quan tradueixes en algun moment, has de decidir que comencen a tutejar-se. No? I això no hi és l'original. Bé, en aquest cas, en tota la novel·la, el tractament de vostè, que és de sa merced i és un castellanisme, no hi és, sinó que és de vós. De vós i de tu. Però hi havia alguna incongruència i jo aquí sí que ho he intentat diguem, ajustar amb dos criteris, el de la intimitat però el de la jerarquia, també, que us el resumeixo aquí, perquè el tirant i la carmesina passen del vós al tu, per intimitat però també per jerarquia, perquè tirant va pujant de jerarquia. Ell és un foraster que arriba de la Bretanya i acaba sent el Cèsar de tot l'exèrcit. I hauria estat l'hereu de l'emperador si no hagués mort. No? Tirant i Carmesina, per tant, tenen aquesta evolució natural. Ara, Hipòlit és el mosso de Tirant que acabarà sent l'emperador al final de tot de la novel·la perquè fa el que diríem mal dit i en català, però ja m'ho perdonareu perquè segur que ho enteneu, un braguetasso. Què vol dir això? Vol dir que emperadriu l'emperadriu li fa el salt a l'emperador, que ja està molt atrotinat, amb aquest mosso, diguem, amb aquella alegria, i el mosso, que és un dels, és noble, però és un dels que ha vingut, i de fet és un ajudant del tirant, a bodes em convida, saps? Ell va fent, però no, sempre li parla de vos, fins i tot al llit. Per què? Perquè pesa més aquí la jerarquia que no la intimitat. No? Clar, això en l'original no estava tan clar, i fins al final, que al final mor l'emperadriu i tot, diguem, aquí mor tothom, aquí mor fins i tot l'apuntador, i l'Hipòlit aquest acaba, quan ja no t'importa la novel·la, perquè ja ha acabat i no d'això acaba sent l'emperador. I finalment, Plaer de ma vida, que és el personatge més interessant i més rodó de tota la novel·la, que és una criada, és una donzella, la donzella més espavilada, que té una força col·loquial increïble, que té... és el personatge que se t'endú, i el que fa d'intermediària, és una manifestera i la contrafigura de la viuda reposada, si ella és el mal, la contrafigura és el Plaer de ma vida, però Plaer de ma vida té un gran naufragi, el mateix vaixell que naufraga Tirant, i tots dos salven la vida miraculosament, però cada un per una banda sense saber que l'altre es viu, al nord de l'Àfrica. I aquí comença la quarta part, llarguíssima també, de la part final de la novel·la, quan cauen esclaus en mans dels musulmans del Magreb i cadascú per la seva banda, el tirant acaba fent-se l'amo de tot i els va cristianitzant i els fan batejos. Allò sembla Ramon Llull, una mica amb aquesta voluntat i torna a Constantinople. Però l'entremig també, Plaer de ma vida, arriba a casar-se amb un rei, el rei de Fes. De manera que ella esdevé reina. I allò que era parlava, diguem, de vos, ella, a tothom, fins que esdevé reina i llavors parla de tu amb els altres. Perquè ja té la jerarquia, diguem, pròpia del seu rang. Per tant, vull acabar, acabaré també fent algunes consideracions, però vull acabar amb cortesia, amb algunes cortesies importants perquè, per poder fer això, us convido, si us agrada a internet i ho busqueu, segur que si poseu Tirant lo Blanc i Teatre Romea ho trobareu, vam fer una presentació diguem, en el Romea multiartística del Tirant lo Blanc, que va consistir en un diàleg, en un col·loqui il·lustrat per diverses arts amb aquests dos bons medievalistes, aquí vull i narradors, són medievalistes de la generació més jove, que és l'Antònia Carré i el Joan Santanach. Ells dos, amb ells dos vam anar parlant en escena, en blocs, dels diversos temes de la novel·la de cavalleries, de la qüestió de l'amor, etc. Mentre anàvem passant altres coses, que això són captures de pantalla d'aquest vídeo, Per exemple, algú, si heu vist la, diguem, la portada del llibre, sembla, és una obra, diguem, és una obra d'en Francesc Artigau, d'un autor dels anys 70, que ara té 82 o 83 anys, però està en forma encara. De fet, hi ha una exposició de la seva obra dels anys 70 al Museu de Girona ara actualment, i està en forma i va fer tot una exposició d'obres sobre el tirant. Per això l'editor va dir, home, hi ha moltes obres del tirant, moltes pintures, potser per la portada en podríem triar alguna, i vam triar aquest fragment, que surten com cortesans, carmesina i tirant aquí, que és el que hi ha a la portada del llibre, que aquí veu petitet a baix, però que podeu tenir present, però fixeu-vos que forma part d'una obra molt més gran. No? Vam agafar-ne només un fragment, que la vam presentar allà també. Jo això us ho poso perquè el tirant ha estat una gran font d'inspiració per a tots els llenguatges artístics, no? Durant molt de temps en la nostra cultura. Això, que també en vam passar alguna de les parts, és una òpera de camp, de diverses escenes del tirant, algunes pujadetes de to i d'altres més amoroses, diguem, d'aquest compositor que, com podeu veure, és infinitament més jove que jo. Perquè jo tinc joventut acumulada ja aquí, i se m'acumula, però ell és en Joan Magraner, i aquest que va vindre, va tenir a bé de venir de París el dia, ara el desembre, quan vam fer la presentació en Societat del Tirant, ell va escriure a partir dels textos originals, diguem, cantats, una òpera de cambra que es va representar al Foyer del Liceu i també en algun festival d'aquests de Portaferrada o no sé, de la Costa Brava, però l'important és que amb ell l'inspirava allò, diguem, de fer obra contemporània, de música contemporània operística. Mentre estàvem fent això, aquest senyor era un dels nominats als Premis Grammy per música clàssica. Hi havia dos de catalans nominats, un Joan Magraner i l'altre una noia de Sant Esteve de Ses Rovires que es diu Rosalia, que aquesta la coneix tothom perquè es dedica a un gènere de música més popular, però la música clàssica, la música culta, doncs també funciona. I això era la qüestió aquesta artística. Acabo amb la reflexió sobre què significa el tirant i com és que amb una cosa que ens n'omplim tant la boca i que podríem estar parlant i la podríem estar agafant per moltes bandes, com és que no figura d'una manera tan òbvia com el Quixot, posem pel cas, en el cànon de la literatura universal, que sí que hi comença a figurar. No? Però el motiu fonamental és que està escrit en català. El motiu fonamental és que el tirant, quan va sortir, es va publicar el 1490, mort ja Joanot Martorell. Va publicar Martí de Galba, que era l'editor, l'impressor, que just començava amb l'era Gutenberg llavors, i l'impressor li va comprar el manuscrit, perquè Joanot Martorell, com el seu personatge, era un cavaller, diguem, esplèndid, un mà foradada, i portava una vida en viatges i duels, i almenys lletres de batalla, sense arribar a fer els duels, que necessitava diners, i es va vendre el manuscrit, i va morir. No es va publicar fins a 1490. Quan a 1490 es va publicar, va ser allò que avui en diríem un best-seller. Es va publicar a València, una edició de gairebé 1.000 exemplars. Al cap de només 3 anys es va publicar una segona edició a Barcelona i va circular moltíssim. A 1511 ja es va traduir al castellà, que és l'edició que va llegir Cervantes, després, la traducció que va llegir Cervantes. Després. Es va traduir a l'italià i va començar a circular amb gran fama i notorietat. Però, òbviament, Cervantes ja la va llegir pensant-se o sense saber de quin era l'autor, ja com a obra anònima. I per això, que és tan anomenat, el Quixot, en un capítol, diu que el salva de la... quan crema tots els llibres de cavalleries, només en salva un, i és el Tirant lo Blanc. I diu que el salva perquè és la mejor novel·la del mundo. I per justificar-ho, diu, perquè en ella los los caballeros o los señores hacen testamento antes de morir. I tot un seguit d'exemples que posa que defineixen d'una manera molt clara que això ja no era una novel·la medieval només, sinó que cada cop els personatges eren més rodons. No? I la meva àvia, que era de Vilanova i la Geltrú, i no, ella no, parlava, no sabia de parlar castellà, l'entenia d'aquella manera i no sabia llegir gairebé, era analfabeta, però en canvi tenia una riquesa verbal molt gran, i jo, a mi em va pujar, i jo sempre li estaré molt agraït per tot el coixí verbal que me'n va deixar, no? Jo recordo que quan ens posàvem a veure alguna pel·lícula a la tele, posem plegats junts, ella s'amoïnava i al cap d'una estona solia preguntar: però que no mengen, aquests senyors? Que no dormen mai? Que no pixen? Que no caguen? Estava com preocupada perquè només passaven coses que no eren de la vida normal, no? Bé, Tirant-lo Blanc, a diferència de les novel·les de cavalleries que només eren herois, que guanyaven grans batalles i que tenien superpoders, els personatges mengen, i dormen, i fan altres coses als llits també, i ploren, i es tanquen, i entres a la seva intimitat. I ell, que és molt valent i molt ardit, no té superpoders, a diferència dels cavallers, ell guanya per enginy totes les batalles, per enginys, però també perquè tenia un alè llarg, que vol dir que era molt resistent. Vindria a ser com un corredor de fons. En els duels, que són agònics i que treuen una arma, i després una altra, i sembla Monty Python, eh? Allò, aquells duels que fan broma de l'edat mitjana, que es tallen un braç i encara lluita amb l'altre, i llavors li tallen una cama i continua. Això és en els duels de tot el trance medievals. Ell aguantava més que ningú. Tenia resistència. Per tant, era un gran campió aquí, però després, davant de l'amor, és feble. Martorell el mostra feble i plora, es tanca a plorar i pensa en qüestions quotidianes i menja i t'explica on dorm, etc. És a dir, l'evolució del que significa el tirant és l'evolució de la literatura i de la cultura de l'edat mitjana al Renaixement. És la primera novel·la moderna perquè comença a tenir tota aquesta visió que cada cop que arriba fins a la literatura dels nostres dies, que gairebé és més interior, del monòleg interior, de la psicologia, diguem, eh? Però podríem dir, tot i que és un anacronisme, que alguns dels personatges del tirant entenen de psicologia, i això no era gens habitual, no havia estat habitual fins llavors. Per això és tan important, i Cervantes, que ho veu, per això li fa aquest anunci dins de la novel·la. Què passa? Que després, no cal que us ho expliqui, perquè recentment ha estat el 25 d'abril, que és el mal d'Almansa, que tot ho alcança, que diuen els valencians, quan es perden els furs, 1640, i després 1714, i etc. Què vol dir això? Vol dir que fins a la Renaixença, que Marià Aguiló la recupera, no es comença a revifar i recuperar la tradició literària i cultural en la nostra llengua. I aleshores sí, i esclar, dins del segle XX, la figura de Martí de Riquer és clau per al seu estudi, per les seves edicions, s'avança molt en un debat de sobre l'autoria, perquè fins i tot hi havia dubtes sobre Martí de Galba, l'impressor, si va escriure l'última part, si hi ha retocs, si no, hi ha opinions, i els estudiosos hi fan congressos al respecte d'això, però llavors el que és determinant és que als anys 80 es tradueix a l'anglès, com us he dit, per part de David Rosenthal, i llavors es tradueix a moltes llengües. Jo recordo l'any 90, jo me'l vaig llegir per primera vegada l'any 90, a València, aquí m'ho vaig llegir, però a València el senyor Eliseu Climent, l'editor del Temps, va fer els 500 anys de la publicació del Tirant-lo Blanc. I aleshores la revista El Temps portava uns fragments i portava un estil en còmic amb el guió del Jaume Fuster i jo vaig col·laborar-hi, feia uns enigmes, etc. I recordo haver anat allà i fer una trobada amb tots els traductors del tirant de totes les llengües. Que déu-n'hi-do, hi havia una dotzena, no?, de llengües importants. No? I això li va donar la volta. I avui en dia sí que té aquesta, diguem, sí que és considerada una de les grans obres de la literatura universal de matriu europea. Però, òbviament, no ha tingut tot el que és la difusió perquè la nostra llengua, per raons que ara seria molt llarg d'explicar, ha tingut més bastons que no rodes fins ara. I això ha fet que no tothom conegui, tot i que segur que si teniu fills i teniu nets que han anat al sistema educatiu català, segur que els hi sonen els episodis amorosos, perquè els professors d'institut apel·len a l'hormona per veure si els animen a llegir i els hi fan llegir sempre els episodis més pujadets de to, i, però clar, els hi fan llegir en català antic i els hi costa, i molta gent ara, des que va sortir el llibre al novembre, i ara per Sant Jordi o en presentacions que et venen i tot això, ve gent relativament jove i et diu: "Oh, ara me l'he posat a llegir, mira que l'odiava, eh? Vaig arribar a odiar el plaer de ma vida, la vida reposada i el tirant." Acabem odiant el que entra a examen, diguem, no? Però tant de bo hagués entrat a examen durant tots aquests segles, perquè ara tindríem un coneixement molt més interioritzat del nostre clàssic. Fins aquí el procés que he intentat explicar-vos avui. No vaig voler dir-ne modernització, perquè modernitzar tenia un to com d'oposició al que és antic, no? Sempre que algú és modern, diu que va en contra, i fixeu-vos, els modernistes barallaven amb els noucentistes, els postmoderns amb els antics, la modernó és un desastre, i a part caduca. Caduca, perquè allò que és modern avui, demà ja ha passat de moda. Modern i moda és una cosa efímera. Jo finalment vaig voler trobar, perquè de cap manera volia parlar de traducció quan estem dins de la mateixa llengua, i sobretot perquè, com sabeu, hi ha alguns col·lectius que històricament han estat secessionistes de la llengua, blaveros, diguem, no? Que no els hi volia regalar aquesta idea, aquest missatge, perquè és la mateixa llengua i tothom, aquesta versió no pretén substituir l'altra, al contrari, pretén complementar-la, i si algú és molt lletraferit i jo faig que es llegeixi l'original, quedo molt complagut, no? Però actualitzar em va semblar la manera més contemporània de dir-ne, perquè poc o molt tots anem amb aquesta mena de fòtils, d'estris, amb unes coses que s'actualitzen constantment, i et diuen, l'ha d'actualitzar, i el programa, però sempre és el mateix programa. S'actualitza perquè va incorporant coses que fan que treballi millor, però és el mateix. Doncs per això, el Tirant-lo Blanc, que en aquests últims 3 anys he reescrit, és un tirant actualitzat, escrit amb la idea que el lector del segle XXI el trobi molt... que li arribi sense dificultats afegides de sentit de les paraules. Moltes gràcies. I ara, si algú té alguna pregunta, comentari, o fins i tot alguna que és abrupta, sempre que sigui educat, seria el moment. M'han dit que, com que ho estem gravant, que no correrà per raons Covid cap micròfon, però que si dieu en veu alta i clara, jo repetiré la pregunta per aquí i ho respondré. Si algú té cap comentari, pregunta... Sí. La pregunta on neix, on mor el personatge, entenc, no és Joan Martorell, i lo de blanc ve de la... s'explica en la tradició de la mare blanca, que es deia Blanca, i per això li deien. És a dir, és una al·lusió a sa mare. Ell neix a la Bretanya i s'explica d'una manera mítica, una mica, d'on ve la seva nissaga, que és la nissaga, o no és una orde, sinó una nissaga, el que podríem dir la família o el cant de la roca salada. Llavors, dins del tirant hi ha com una mena de flashback, podríem dir, que s'explica d'on venen els seus ascendents de la roca salada. Però sa mare es diu Blanca, i d'aquí que el noi li diguin tirant lo blanc. Ell... i no és noble, tot i que ve d'aquesta família, però clar, la noblesa, en el sentit que ell és bretó, ve per tant de tot el territori de la matèria de Bretanya, que és la gran proveïdora d'imaginari en la literatura diguem, medieval i cavalleresca, Joan Martorell també per això ho fa d'allà, tots els seus, l'Hipòlit inclòs, tots els que acaben anant, per entendre'ns, requerits com a exèrcit de salvació gairebé a l'imperi, a Constantinople, passant abans per Sicília i per Rodes, etc., són el nucli bretó, i són els cavallers de la Roca Salada. Morí, mor a Adrianòpolis. Adrianòpolis és un lloc històric, diguem un topònim, proper a actual Istanbul, a Constantinople, per tant, però, com he dit abans, és on va morir històricament l'almogàver Roger de Flor. I per això Joan Martorell, quan escriu això, és una ficció el que fa, perquè ja ha caigut en mans dels turcs, Constantinople, tot l'imperi romà ha caigut, quan ell es posa a escriure ja fa 7 anys que ha caigut, ja tot l'imaginari de les croades de recuperar Terra Santa, templers, tot aquest imaginari europeu hi és, no? En la lluita contra l'infidel. I això és Ramon Llull en estat pur, que és molt anterior, Ramon Llull és el pare de la nostra llengua i són segles abans, però Tirado Blanc el té molt present i fins i tot tota la primera part, que és bastant feixuga, és una reproducció del llibre d'ordre de cavalleria de Ramon Llull. Hi ha un ermità que és el que arma cavaller a tirant i li explica les virtuts d'un cavaller, que això són sermons i sermons, i tot això és Ramon Llull en estat pur, no? I aleshores aquesta relació entre la ficció de dir ara guanyaran els bons en una novel·la, no? I aniran allà i tal, i en fi, com a totes les aventures, doncs té aquest punt de que saps que guanyaran els que tu vols, no? I això, però tot això ell ho lliga molt amb fets històrics. I per això, vaja, un exemple evident i flagrant és que el faci morir en un lloc on un heroi tan significat com Roger de Flor ha mort històricament. Sí. No, em demana si aquesta edició està previst que surti en una edició de butxaca. A hores d'ara, jo ho desconec, ho desconec. El ser de 1.000 pàgines, jo calculo que es deu poder fer, perquè crec que hi ha una edició de butxaca de l'original, de la mateixa editorial, hi ha una edició de butxaca, però de l'edició del Riquer hi ha una edició que és amb tapa tova i tot això, que és més assequible també econòmicament, no? Però els editors acostumen a trigar un temps, clar, per raons econòmiques, diguem, no? Vull dir, ho desconec, ho desconec. El que sí que hi ha és edició digital, això sí. Això sí. Sí. Amorosos. Sí, però està més, diguem, està enriquit, és a dir, coincideix en un 80%, però n'hi ha més. Per què? Perquè em vaig a trobar, ho vaig anar a mirar i tot, ho vaig anar a mirar perquè hi ha edicions escolars, per entendre'ns, que marquen exactament els episodis amorosos, no? Però em vaig trobar que en els episodis amorosos, per exemple, no sortia l'Agnès de Berri, que és el primer episodi amorós que es dona, la del... el fermall, a les bodes dels reis d'Anglaterra, no? Que és la part primera. I clar, allò, diguem, m'entrava i jo vaig pensar, home, tampoc no has de ser esclau per entendre'ns d'una decisió prèvia. Per tant, i bàsicament és el que és, no? No és que hi hagi cap invent, però n'hi ha més. Aquí, qui comença a llegir per Londres, i per tant la primera part dels episodis amorosos, no figura en el programa habitual de secundària, però la resta sí. Perquè jo, en els itineraris, el que no he volgut, o sigui, no és un joc, no és Rayuela, allò, endavant, enrere, no, sempre vas endavant. És a dir, la idea em va venir perquè jo, com a lector, la meva experiència i comentant-ho amb d'altres, m'havia trobat que l'inici de la novel·la és força costerut. És a dir, no entra en matèria, i tothom et pot parlar de meravelles, ja sigui per raons de batalles o per raons amoroses, i tu estàs allà, hi ha com el sermó, l'ermita, hi ha tot aquest episodi, és com una prequela, podríem dir-ho en termes així cinematogràfics, i tu estàs esperant a dir, bueno, i el tirant quan arriba, no? Llavors jo vaig pensar que si podia fer, no és que me'l salti tot, però gairebé em prescindeixo molt d'aquesta primera part en un itinerari essencial. I també, després, alguns episodis que són més retòrics o que no aporten res a fer avançar l'acció, també entremig va saltant, no? Però sobretot és al principi i al final, tota la part de després del naufragi, que fins que recupera tot el nord de l'Àfrica i vinga allà d'anar batejant musulmans, 40.000 musulmans, i t'explica que cada poble és una mica redundant, això també saltava. De manera que l'itinerari essencial és un 60% de la novel·la, que és una lectura substancial de la novel·la, no? Però sempre va endavant. I llavors sí que els temàtics, òbviament, l'acció perds el fil, perquè només són els temàtics amorosos o bèl·lics, però també van sempre endavant, és a dir, van en el sentit de la lectura. I finalment, l'últim, el del tast, aquest sí que també l'ordre que et segueix et fa, te'l marco jo perquè no hagis d'anar endavant i enrere, però són 9 capítols escollits, un dels quals no surt en cap altre diguem, itinerari, que és un tot un sermó d'Abdalà, que és una mena de convers, que fa un sermó molt llarg, però és molt bonic. I, en canvi, no aporta res ni a l'acció i me l'he saltat en el que és l'essencial, però l'he volgut triar perquè aporta, diguem, una part moral de la novel·la, no? La novel·la té una dimensió també d'establir un univers moral molt marcat, no? I vull dir que no és només una cosa o una altra, és un món, és un món. Però sí, en tot cas, cenyint-me a la teva segona pregunta, els episodis amorosos hi són al complet, una mica enriquits per aquests premis de l'Agnès. Sí. Sí, Joan Martorell tenia, la pregunta és si tenia intencionalitat política, evidentment tenia una intencionalitat clara d'hegemonia de la corona al qual ell servia. Ell era un cavaller, diguem, cortesà, i en aquella època, estem parlant, el cunyat de Joan Martorell es deia Ausiàs Marc. Era el seu cunyat, vull dir, estem parlant d'un entorn en el qual era el període d'or de les lletres catalanes, valencianes o vernacles, segons la Biblioteca Nacional, que ja sabeu que això, ara hi ha hagut una polèmica perquè a la Biblioteca Nacional de Madrid hi ha diversos originals, diverses primeres edicions, una de les quals del Tirant, i van posar de literatura catalana, i llavors una part de valencians es van... la part blavera va dir això no és català, és valencià, i llavors els altres van reaccionar dient les llengües vernàcules, no? Que de fet etimològicament vernacle vol dir la llengua dels esclaus en realitat, no? Però bé, la resposta és que sí, la intencionalitat és política, però no política tal partidista, tal com l'entenem ara, sinó que és d'una política d'àmbit de civilització, és a dir, una política dels grans moviments de l'època, que és la Mediterrània, en aquest sentit parlava català, però parlava català perquè la corona era potent i Joan Martorell era d'un dels cavallers potents d'aquesta corona, però també els diguem, cavallers centroeuropeus i de totes les corones diverses també volien reconquerir la Terra Santa. És a dir, aquesta pulsió contra l'enemic que era l'islam és la que mou clarament a Joan Martorell a escriure-ho en termes d'ucronia. Una ucronia és allò que tu escrius fent un petit canvi en un punt de la història. L'exemple clàssic, què hauria passat o com seria mare, una novel·la sobre com seria mare si Hitler hagués guanyat la Segona Guerra Mundial, no? Tot Europa fos nazi, per entendre'ns, no? Això és una ucronia. I si hagués passat això? I si els romans? I si els catalans? I si no sé què? Doncs Joan Martorell fa una ucronia. Ell, quan encara és calenta, quan encara la ferida és oberta, comença a escriure amb la idea de transformar tota aquesta aventurassa divertidíssima, que a més es nota que ell té el plaer a l'hora d'escriure-ho, també en una operació de cultural, de civilització, no? De dir l'imperi romà no cau d'Orient, no cau en mans dels turcs, el recuperem, igual com totes les croades portaven tota la mitjana intentant recuperar Terra Santa i fent expedicions, no? Però sí. I ell val a dir que comença a Anglaterra la novel·la perquè ell ha estat a la cort del rei d'Anglaterra. Ell és un cortesà. Ell escriu del que coneix. I de fet Martí de Riquer, quan exhuma i quan fa l'edició filològica, reprodueix les lletres de batalla que ell mateix va escriure i va rebre per l'honor de la seva germana Damiata. Perquè un cavaller, diguem, va estar amb la seva germana, li va prometre matrimoni, van conviure i després va fotre el camp, diguem, no? I aleshores, per l'honor de la família i tot, ell va enviar una lletra de batalla que vol dir un repte a un duel a mort. Cosa que no consta que mai no ell, tot el que després escriu a la novel·la, no ho va viure. No consta que ell fes cap duel a tot el trans o a mort amb cap cavaller, però sí que va escriure les lletres de batalla, no? I després ho utilitza literàriament, això. I clar, en literatura això és meravellós perquè jo mai no havia matat ningú, fins que en una novel·la vaig matar uns personatges i em va agradar. He de reconèixer que li vaig trobar el seu què, vaig dir, sí, i ara faig novel·la negra. I a la novel·la de Sant Jordi moren uns quants autors de bestsellers. I amb aquella alegria, saps? Perquè sublimes coses que després a la vida no... Doncs Joan Martorell igual. Joan Martorell, tu, agafa el tirant i pim-pam, i comença a carregar-se cavallers ja només d'entrada. I després aconsegueix recuperar en una operació clarament, diguem, de política europea, podríem dir, d'abast internacional, perquè és ell qui convenç el fill del rei de França perquè el rei de Sicília els doni suport per anar a ajudar primer el gran major de Rodes i després l'emperador de Constantinople. Però sí, és. Diguem que té una dimensió geopolítica clara que no deixa de sorprendre quan jo ho estava fent i de sobte a les notícies sortia això, Erdogan agafant aquell escenari de la novel·la exacta que jo estava reescrivint i dient, i ara que ha sigut museu durant tant de temps i que potser alguns de vosaltres havíeu visitat perquè era visitable, era turístic, no? Istanbul, anar a veure la gran basílica, tot plegat, doncs ara torna a ser un lloc de culte, una mesquita, no? Hi ha un capítol sencer del Tirant en el qual arriba un cavaller i es troba que els turcs estan dins de la basílica desmuntant i ell s'enfaristola i, diguem, s'hi enfronta, etc. No? Un cavaller romà, concretament. I deies, hosti, tampoc ha estat tan lluny, no? 500 anys després. Per tant, sí, té una dimensió geopolítica. Alguna pregunta més? Doncs ho deixarem aquí. Moltes gràcies.